És tot de moment. Aquestes i d'altres notícies ampliades a partir de les 2 a l'informatiu migdia.
Més informació a ib3notícies.com. Bones festes. A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Toni Fuster.
Senyores i senyors, bon dia. Benvinguts a Esport 3. Malgrat les festes nadalenques, l'esport balear no s'ha aturat. Hi ha hagut esports que han continuat en la seva activitat. No així el futbol, on la plantilla del Real Mallorca s'ha retrobada de nou per preparar el partit d'aquest diumenge contra el Girona a Somos. Avui, entrenament sense Omar Mascarell, que es troba encara en la seva selecció de Guinea Equatorial a la Copa d'Àfrica. Ho té molt difícil per poder classificar-se, però continuen de moment, perquè dia 31 tenen un altre partit. Takuma Asano, que tornarà avui capvespre a la feina a Palma, i després ja la feina, que ja serà demà, i Mateo Josef, que no ha pogut entrenar perquè té la grip. La resta, sense Dani Rodríguez, que recordant va rescindir dies enrere el seu contracte, s'han estat exercint tant al gimnàs com a la gespa de la ciutat esportiva Antonio Asensio. Poques coses, per tant, pel que fa a l'actualitat mallorquinista. A banda de tot això, ens espera una primera comunicació amb l'entrenador de la Barca Menorca Volley, Bel Llorenç, després que ahir l'equip perdés la final de la Supercopa d'Espanya per 3-16-2 contra el Heidelberg. La final que es va disputar a Guadalajara, amb polèmica, per cert. Parlarem també del derbi de bàsquet entre el Figo i Palma i el Palmer. Bàsquet Mallorca cercaran protagonistes dels dos equips. En futbol sala, el Palma Futsal es prepara ja per la Supercopa d'Espanya i la semifinal, que es disputarà dissabte contra el Movistar Inter al Palau d'Esport de Sant Moix de Palma. I a la recta final parlarem de la temporada ciclista i del que ens espera per aquest 2026 amb el president de la Federació de Ciclisme de les Illes Balears, Toni Bauçà. Aquests són els arguments informatius d'esports que tractarem fins a les 2 del migdia. Rebeu una salutació de Marga Cifra del control tècnic, en producció Xisco Ribas, Marta Sampas en redacció i qui vos parla a la coordinació, Toni Fuster. És la 1 del migdia i 7 minuts. Començam.
A IB3 Ràdio, Esports 3.
Vinga, i en aquesta hora el primer que volem fer és saludar l'entrenador de la Barca Menorca. No va poder ser, vos ho han comentat a l'inici del programa, va ser una llàstima, malauradament, per al vòlei balear. La Barca no ha pogut revalidar aquest títol després d'haver perdut a Guadalajara ahir vespre aquesta final contra el Heidelberg en un partit de 5 sets i amb el definitiu tie-break 15-10. Mister Bel Llorenç, com anem? Bon dia.
Bon dia.
Quina llàstima, no varen repicar aquesta vegada.
No, la veritat que va ser un partit un poc estrany, que sí que teníem la sensació que dominàvem al principi. Jo crec que després van cometre un error greu en el tercer set amb una equivocació de posició de les nostres jugadores inicials, que va ser un error dels entrenadors, crec que molt greu, que va condicionar molt. Em va semblar d'agafar una responsabilitat nosaltres com a entrenadors, que va fer que perdéssim aquesta sèrie perquè estarien totalment descol·locats, i també que ficàs clarament a Heidegger dins el partit. Tot i així, jo crec que vam remuntar un poc amb l'esperit aquest de lluita que tenim. Bueno, després se van tornar a obrir opcions i el 5-7 no va poder ser.
De totes formes, 5-7, vull dir, va ser un partit molt igualat, no? 20-25, 25-22, 25-16, 24-26, és a dir, i el darrer, a veure que vareu començar malament, després vareu anar remuntant molt de punts, fins que a la recta final també no va anar gaire bé, fins i tot va haver un poquet de, anava a dir, un pot de lío a la recta final, no? Un darrer punt que m'apareix que va ser revisió de vídeo i tot, no? Entre protestes, m'apareix de les teves jugadores i...
Bueno, va ser un 15-7 estrany, sí, perquè vam començar molt clarament elles, on també ja en el punt 2 demanava una revisió d'una falta que mos piten trobant que i el vídeo seguint no funciona. I després van tenir fins a pilota de... Jo crec que la clau és quan amb 11-10 mos fuig una pilota d'atac per molt poc que hauria estat la remuntada definitiva d'empatar 11 després d'un 11-4. Jo crec que allà era un moment decisiu que no vam saber aprofitar. Bueno, després que és cert que acabes partit amb una sensació estranya per el que se dona el darrer punt, més que res. Perquè és un punt que l'equip rival reconeix la jugadora rival i se veu les imatges de televisió i tothom ho va veure en directe, reconeix que ha tocat la pilota en defensa, i per tant inclús ells molt deportivament es col·loquen perquè nosaltres traguem, però incomprensiblement l'àrbit no té clar aquella jugada, a pesar de que l'equip contrari ho reconeix obertament. A partir d'aquí...
Quin detall, no? D'esportivitat també, diria
sí,
jo,
el que passa que de les canàries. Sí, se mesclen dues coses molt curioses. Un detall per part de la jugadora molt, molt esportiu, que insisteix que la tocada, i per tant la dignifica, el que l'àrbit, no, incomprensiblement, perquè ho vam veure tot, no se'n dona compte, i surt de la televisió, inclús aquest gest, no?, de la jugadora, no es dona compte, i allà, jo crec que l'entrenador contrari té un gest tot el contrari d'antidesportivitat total, que és dir-li a la jugadora que calli perquè l'àrbit no s'ha donat compte. I ho fa de manera descarada, a més. I en aquell moment s'aprofita que hi ha una sèrie de confusions i de pressions de l'àrbit quan la seva pròpia jugadora ja ho havia reconegut i ja havia donat per... El seu propi equip ja havia donat per entès que allò era així, no?
Quina llàstima,
Les dubtes de l'àrbit van fer que tant l'entrenador com la capitana, que també invadeix el camp quan no estigui jugant, la faguessin callar, obertament ho dic, la faguessin callar i li diguessin que no reconegués aquella... que no reconegués perquè l'àrbit no es donava compte. Això és el que vam veure tots, és de manera molt clara. I crec que un gest deportiu de l'equip es va transformar en un gest totalment al contrari, antideportiu, per decisió de l'entrenador.
Quina cosa més lletja, no, diria jo, perquè estem parlant d'una final de la Supercopa d'Espanya, no és un partit de la Lliga regular que en un moment donat te pots equivocar, que pot tenir que nervideu, o que no ho reconeguis, que pugui haver... No, que estem parlant d'una final que arribes en el 5-7, que t'estàs jugant un punt decisiu, un punt molt important, no? I que davant la esportivitat, no?, de ses rivals, sembla que l'àrbitre no vulgui anar un poquet a banda, no?, a marge de tot, sí, això, i vulgui prendre una altra decisió que després podria ser una decisió equivocada, no?, que perjudica els interessos de vostre, del menor, de la barca.
Clar, és una cosa que jo crec que si la jugadora en aquell moment hagués dit jo no diré, que això ha passat, i ha passat moltes vegades, que simplement la jugadora no, ni diu ni no diu, és a dir, ho deixa en mans de l'àrbit perquè amaga que l'ha tocada, per exemple, doncs, bueno, aquí això és una trampa, entre cometes, que s'ha donat moltes vegades, no? És a dir, jo ho deixo en mans de la decisió de l'àrbit, però en aquest cas, la jugadora va decidir, dir clarament, també perquè havia estat un tom molt clar, va decidir clarament, jo crec que aquí l'entrenador pren una decisió totalment antiesportiva i que jo, en 20 anys, des que som a la Superliga, mai havia vist.
Bé, tot això, una vegada que acabes partit i de més, un poquet amb quina sensació te quedes, no? De competir, m'imagino jo, d'haver arribat a una final, de disputar, vull dir, aquesta final de Supercopa, aquest títol, però jo diria que aquí dos equips que tornaran a lluitar per coses molt importants, no? Que són el Heidelberg i Voltros. Vos tornareu a veure les cares, pel que veig.
Sí, aquesta és la sensació, no? Al final, bueno, tot el que serà, i aquestes tensions, i són un poc de conseqüència d'una final i de molta igualtat. Lògicament, quan hi havia un... anys de mera un Logroño que guanyava en claredat, doncs aquestes discussions no existien, perquè no hi havia marge de que estiguessin ara. Com que els partits contra Heidelberg es resolen en petits detalls, pues, bueno, se transformen en una competència molt gran, però bueno, jo crec que també és normal i que l'han d'acceptar així i que avui, un dia després, hem d'acceptar que passen coses, decisions en calent i que un no controla i que inclús no, ni el seu propi entrenador controla o fixa't tu el que te deia, no? D'un error que nosaltres cometem com a entrenadors que no és propi d'una final, tampoc, quan tenim experiència amb això, bueno, són molt de detalls que un de vegades mai espera que poden passar. Però el més important de tot, crec jo, és el que dius, és l'identitat de l'equip, com igualment es refà, com lluita, com té possibilitats, i com segueix sent un equip molt campió. Bueno, pues en aquest cas ha tornat a tocar per ells, però bueno, nosaltres som líders, pues van... Nosaltres duim 6 o 7 finals consecutives a la màxima categoria. Per tant, no és una cosa d'oblidant, no? És un projecte, és una consolidació d'un equip, i per tant aquesta és la línia que hem de seguir, no? També en el futur, i jo crec que si tot va lo normal, Heidelberg mos acompanyarà i mos farà competència amb aquests reptes.
Està clar. He de fer una petita ratificació, que avui de matí havia dit que aquest cap de setmana tornava a ser Lliga Iberdrola. No és aquesta, sinó serà l'altra. Serà diumenge dia 11, on tornava a visitar, en aquest cas, Gran Canària, no? Però per jugar contra el Saire. Torna a ser Lliga, canvi de xí, no? Ara tenen descans el jugador, sí. M'has dit, crec que de 5 dies, no?
Sí, perquè nosaltres no vam poder descansar res per les festes de Nadal, perquè hem estat entrenant preparant la Supercopa, i, bueno, hem substituït aquestes mini-vacances de Nadal per unes mini-vacances de cap d'any, i tornarem aquesta setmana a entrenar i per almenys passar cap d'any cada un família.
Una lliga que veig en les classificacions, els 5 primers classificats a Barca, Heidelberg, Sant Cugat, Melilla i Aro. Aquí veig la lluita amb Valtro i Heidelberg, però no hem d'oblidar que també Sant Cugat, no? S'ha reforçat, eh?
Sí, Sant Cugat ha fet una primera volta molt bona. És cert que no és fàcil, acabar dels darrers partits no ha aguantat tant s'estirar dels altres equips, perquè realment a dalt no és fer bo una època, no? Sinó és mantenir-se molt de temps, tenir... superar moments de més lesions, que nosaltres hem tingut aquesta primera volta en la lesió de Camila Iruela, pues la falta de Marcela, pues superar moltes coses del dia a dia, no? També van tenir en Samira, que en un partit va estar lesionada i no hi va ser, bueno, situacions, els problemes de Junoi que han tingut durant un mes de l'obra Pasqua, són situacions que la plantilla ha pogut superar per estar dalt, nosaltres ens hem superades i bueno, que estava la dificultat, la petita dificultat o els petits detalls que s'han trobat els altres i que nosaltres han sabut controlar a vegades millor, també per la plantilla que tenim, i també Heidelberg ho ha sabut fer, perquè cal recordar que també va tenir un mes i mig de matiança lesionada. Per tant, bueno, ara mateix som aquests dos, però bueno, hi queda una volta sencera, i se'ns dubta, com que els sistemes competitius de la nostra lliga no valoren tant com a una lliga regular de futbol, per exemple, els resultats de la temporada només és per posicions i els sistemes de play-off, i per tant, després tu jugues en pocs partits una altra vegada.
Mm-hmm. Estem ja a la recta final d'any. En què te quedes d'aquest 2025?
Bueno, nosaltres es dubta que el moment més èpic de, del 2025 que va ser el títol de la Copa de la Reina a casa. Se'ls dubta perquè era un títol després de la sisena final en aquesta competició, per tant, imagina't els grans que teníem, i el dia que va arribar a casa amb un pavelló ple, va ser molt emocionant i un títol molt important, que per cert, pues, el tornarem a lluitar d'aquí, res, 3 setmanes, crec, no? Uh-huh. Per tant, arriba ràpid, però sens dubte que és moment de guanyar un títol a casa, com va ser també el primer títol a casa el 2011 de títol de Lliga, són dos moments realment especials per la nostra trajectòria.
Se pot superar aquest 2026, el èxit esportiu del 2025?
Bueno, tenim dos títols en joc, mínim, no? Que són els de la Copa, que estem classificats i es playat de Lliga, i bueno, nosaltres tenim molta il·lusió en la Copa de la Reina, i sobretot volem intentar tornar a guanyar una Lliga que fa 15 anys que no guanyem, per tant, o 14 anys que no guanyem, per tant, seria un dels reptes més importants que tenim aquest 2026.
Mister, moltíssimes gràcies, com sempre, per l'atenció que tens cap a IB3 en ràdio i televisió, i que tinguis una bona entrada d'any.
Molt bé, gràcies a vosaltres també.
Vinga, una abraçada gran. Gràcies, sí. Bep.
Viu el Nadal més màgic a IB3.
Aquestes festes comana la teva porcella de porc negre rostida al Rancho Grande. Només has de telefonar al 971 85 41 21. S'entrega a punt per menjar, tant a Palma com als diferents pobles de Mallorca. Aquestes festes no cuinis, gaudeix. Para taula i recull la porcelleta del Rancho Grande. Telefona al 971 85 41 21 i comana'n una.
Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents. Perquè de vegades, els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
Amb el suport de l'impost de turisme sostenible, Govern de les Illes Balears.
Hi ha coses tan comunes que no hi donam importància, però en tenen, i molta. Tenim una gran responsabilitat, amb nosaltres mateixos, amb els altres. Per això, ens hem de vacunar contra la grip, perquè la grip ens afecta a tots. Vacuna't, vacuna'ls. Informa-te'n a infosalut.caip.es. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
A IP3 Ràdio és temps d'informació esportiva. Esports 3.
A la 1:22, continuem Esport 3 en bàsquet. A la primera FEF, el derbi entre el Figui Mallorca i el Palmer va acabar amb victòria del conjunt del Figui Palma, 82-80, en un partit que en bona part del mateix dominava el 5 del Palmer, amb un Phil Scrap que en el seu debut a l'equip turquesa va tenir, això sí, molt de protagonisme. Això no va ser suficient, però, perquè el Palmer finalment s'imposàs. Tanca el Palmer la classificació, amb 11 derrotes al seu caseller. El Figui Mallorca tanca aquest 2025 en 7a posició, en zona de play-off, amb un balanç de 7 triomfs i 6 derrotes. Pablo Cano ha parlat del derbi d'ahir.
Yo creo que la confianza viene del trabajo del día a día. Y hay una parte que es del trabajo del día a día, de cómo los jugadores se entrenan, el compromiso que tienen los jugadores y que los jugadores llegan a ese momento confiando en ellos mismos, confiando que ya hicieron el trabajo para estar listos en ese momento. En segundo lugar, hay una parte que es la silfira, es el fuego interior que los jugadores tienen.
A continuación sentim la reflexión del técnico interí del Palmer Basket Mallorca, Juan Ignacio Díez.
Nosotros habíamos marcado un plan de partido teníamos que leer ese plan, saber por dónde iban a salir ellos y luego competir 40 minutos. Y lo hemos hecho. La realidad es que han habido momentos donde ellos han cometido quizá menos errores y por detalles se han llevado el partido.
Sisè classificat el Figui Palma. No està gens malament. Setè, no, sisè a la classificació, ni més ni manco. La mar de bé. Saludam a l'Ala Pivot Malaguein del Palmer Bàsquet... No, abans de saludar l'Ala Pivot Malaguein del Palmer Bàsquet Mallorca, parlarem amb en Alexander Escariolo, jugador del Figui Palma. Ets jugador del Palmer. 12 punts va fer la jornada d'ahir, no està gens malament, va ajudar en el seu nou equip a aconseguir la victòria. Alexander Escariolo, com anam? Bon dia, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, aquí repasando un poco ahora contigo, luego con otro protagonista también del equipo contrario, el partido ayer, el gran derbi que pudimos vivir, la verdad que fue un derbi de estos que gustan, ¿no?, a la afición.
Sí. No, sí, la verdad, fue un derbi divertido, muy difícil para nosotros ganar la victoria. Pensaba ganar el partido, Palmer es otro equipo ya, yo lo vi muy bien y nada, al final pues tuvimos suerte y contentos.
Se debió hacer un poco extraño, ¿no? Un jugador que estuvo militando tantos partidos en la primera vuelta en el Palmer, ¿no? Bueno, en estos inicios, lógicamente, del Palmer, y luego cambio de equipo, te vas al Figui Palma y enfrentarte a tus excompañeros.
Sí, bueno, yo con mis excompañeros siempre es súper buen rollo. Al final son cosas del deporte, ¿sabes? Y no... Lo hablé con ellos, me entendieron, pero sí, fue al principio un poco raro estar en otro lado. Incluso verles calentar y tal, se me hizo un poco raro, pero bueno, al final me fui acostumbrando a medida que pasó el partido y fue muy divertido. La verdad, fue muy duro llevarnos la victoria, pero muy contento.
Bueno, ya estáis ahí arriba, sextos en la clasificación. Yo creo que se podía haber firmado, ¿no?, esto al comienzo, al inicio, en este reintre, diría yo, en la primera FEP, pues irte en Navidad, así antes de que acabara el año, con esta clasificación.
Sí, bueno, la verdad que obviamente es una liga muy dura y yo llevo aquí poco tiempo, pero por lo que he visto es un equipo con una cultura de trabajo muy importante, de sacrificio y disciplina. Y bueno, pues ahora seguir. Queda mucha temporada, pero yo creo que vamos en el buen camino. Y confío en que seguimos haciendo las cosas bien.
¿Qué ha cambiado un poco para ti ese cambio del Palmer al Figui?
¿Qué ha cambiado? Bueno, pues el sitio de la clasificación. Eso ha cambiado seguro. Pero bueno, al final Palmer también es un buen sitio, es un buen club. Tampoco ha cambiado tantísimo las cosas. Es verdad que estoy muy contento ahora. Es una oportunidad muy buena para mí y estoy aprendiendo mucho de mis compañeros y del staff. Pero tampoco entro en esas cosas, ¿sabes? He aprendido mucho en el Palmer, he estado contento ahí. Ahora estoy muy bien aquí en Figui y muy contento.
¿Cómo
y poco a poco.
¿Cómo se le resiste ganar al Palmer? Parece mentira.
Sí.
Con la gran temporada que se hizo la temporada pasada, espectacular. Y yo algún partido que estuve y ver este año que cuesta tanto. O sea, no sé por qué. Que tampoco ahora mismo me dirás, bueno, ahora no es mi trabajo valorarlo, ¿no? Pero tú como exjugador también, si nos puedes dar un poco de pincelada y nos puedes animar un poquito también a esa gente, ¿no?
Sí.
Para ver qué crees que puedes mejorar de cara al 2026 y si pueden salvar esta categoría.
Yo creo que pueden salvar la categoría. Yo, como he dicho, ayer los vi mucho, mucho mejor. Me pareció otro equipo completamente, aparte... Los vi motivados, con ganas de competir, de mejorar. También el fichaje de Phil Scrub, pues obviamente es un fichaje de nivel. Y al final, pues una categoría muy difícil, ¿sabes? Y como sabéis, yo creo que es la labor de este año, la primera FEB, es la más dura que ha sido en años. Pero yo creo que perfectamente pueden salvarla. Yo espero que la salven, porque tengo mucho cariño a mis compañeros, a la directiva y tal. Y ahora con este fichaje y con un poco el lavado de cara que han dado al equipo, pues yo confío en que puedan hacerlo y les deseo lo mejor. Así que...
Para el Figui, este 2026, ¿Qué nos espera? ¿Qué nos puede esperar este equipo?
Pues bueno, yo espero que cosas buenas. Yo la verdad que el equipo lo veo muy muy cohesionado, muy muy completo. O sea, yo creo que están todas las posiciones bastante cubiertas. Y bueno, pues esperemos que seguir ganando. Obviamente el objetivo principal era salvar la categoría. Esto de por ahora es lo más importante y bueno, pues quién sabe, a partir de ahí, cuando eso esté logrado, hay que soñar en grande. Así que a ver qué nos separa.
Hay que soñar en grande y más conociendo al presidente Boscana.
Eso es.
De todas formas, estáis en una clasificación buena en vista que no hay que descartar ni mucho menos que con una regularidad como la que habéis hecho durante toda estos partidos de liga que lleváis hasta ahora, que se pueda llegar jugando un playoff de ascenso, ¿no?
Sí, no, está claro. Es verdad que muchos equipos que han estado pues sufriendo y tal y perdiendo partidos, por lo que me han contado y he ido escuchando, pues suelen fichar. ¿Sabes? Para fichar pues varios jugadores, para intentar salvar la categoría o meterse en playoff. Gente que tiene más presión por ello. Pero claro, nosotros vamos a intentar llegar lo más alto posible y yo confío en que se puede. Pero como he dicho, la liga es muy, muy competida. Al final hay muchos equipos de nivel, cualquiera puede ganar a cualquiera. Y hay equipos que 100% se reforzarán de cara a finales de temporada y tal. Pero bueno, yo creo que si seguimos trabajando y nos mantenemos unidos, pues ¿por qué no? ¿Por qué no podemos entrar en el playoff?
De manera personal, ¿un deseo para este 2026, Alexander?
Pues nada, seguir mejorando, seguir feliz, disfrutando del juego, que un poco la ilusión y la felicidad pues se me ha devuelto con este fichaje por Fiwi, con cómo ha ido las cosas últimamente. Estoy bastante ilusionado. Y nada, seguir mejorando, seguir creciendo y seguir disfrutando. Y nada, ayudando al equipo en lo que pueda.
Y que la afición también siga disfrutando de los partidos y siga acudiendo. Y si puede ser, cada vez más gente, ¿no?
Sí, sí. La afición al final es un pilar fundamental de cualquier equipo, más en esta liga. Y nada, se nota mucho cuando está, cuando aprieta. Ayer también, por ejemplo, estuvo muy, muy guay. Y nada, es diferente cuando hay un ambientazo y hay público a cuando no hay tanto, ¿sabes? Se nota.
Està clar que quan els resultats són bons, arrossega, i això també a la afició. És dir, que quan els resultats van bé, això també hace que l'afició acuda més a ver estos partidos. Bueno, pues, Alexander, muchísimas gracias, mucha suerte. Que tengas un buen final y un buen inicio de año 2026.
Sí, señor. Igualmente. Feliz año. Muchas gracias.
Un abrazo. És la 1:32 i ara volem saludar l'Ala Pivot Malagueny del Palmer Bàsquet Mallorca. Volem conèixer també una mica veurem com va viure aquest derbi en Jesús Carralero. Jesús, buenos días, bon dia.
Buenas, Toni, ¿qué tal?
Muy bien. Partido igualado, derbi con emoción y al final se decantó a favor del Fiwi. ¿Qué lectura haces un poco así resumiendo del partido?
Bueno, al final fue un partido muy, muy disputado. Al final cualquiera de los dos equipos podía haber ganado ese partido. Y terminó el partido un poco más por ese cuidar un poco los detalles a la hora de ganar o perder los partidos. En los últimos momentos tuvimos unos errores bastante decisivos, con alguna falta que no debimos hacer, alguna técnica que no debimos haber interactuado tanto con el árbitro, digamos así. Y al final, como te digo, yo creo que fue un partido que los dos equipos no merecimos ganar ese partido y esta vez pues se la llevaron ellos. Pero al final fue muy buenas sensaciones como equipo, una gran incorporación por el field y a seguir construyendo al final.
Se hizo extraño ver en la pista jugando con el rival a vuestro ex compañero que ahora acabamos de hablar con él, Alexander Escariolo.
No, le tenemos mucho cariño aquí en Palmer, yo creo, parte de los jugadores, por supuesto. Muy, muy buen chaval, un chaval muy, muy trabajador. y que me alegro que le estén yendo todas las cosas también allí en Fiwi. Yo desde lo conozco desde chiquitillo, llevamos jugando juntos y jugando contra él desde que lo recuerdo. Y al final me alegro que le esté funcionando las cosas también en Fiwi.
Vamos a hablar del equipo ahora, pues. A pesar de los malos resultados que lleváis esta temporada, ¿confías que el equipo mejore, que empiece a ganar partidos ahora a partir de ese 2026?
Sí, yo creo que ahora mismo tenemos un grupo muy, muy, muy competitivo. Si te pones a mirar nuestro roster, yo creo que ahora mismo no. Pero yo creo que ahora tenemos un grupo muy, muy competitivo, muchos chavales que tienen muchos tiros dados, por así decirlo. Vamos a ganar muchos partidos, porque al final jugadores como Phil, jugar como Hansel, jugar como Duda, son jugadores que te van a dar muchos partidos, que te van a ganar muchos partidos, y que al final pues el resto del equipo y el resto de jugadores tenemos que ponernos en esas situaciones que podamos aportar lo máximo para que ellos lleguen y performan y que ejecuten a su máximo nivel.
Acabas de nombrar a Phil, que ayer ya debutó. ¿Qué puede aportar Phil al equipo?
Pues esa serenidad, yo creo que nos puede aportar, que necesitábamos tanto. Había muchos partidos en los que estábamos un poco perdidos, un poco demasiado emocionales, por así decirlo. Y es un base que sabe cómo jugar, conoce mucho el juego, es capaz de leer mucho a la defensa. Cuando se le venía mucho a él, era capaz de sacar esa falta en medio campo y llegar a ir al tiro libre, era capaz de generar para otro, capaz de generar su propio tiro o incluso acabar en el aro. Es un gran jugador, yo creo que lo demostró ayer y que vamos a disfrutar mucho de él esta temporada.
Bueno, para darle una vuelta o un giro a la tortilla, ¿qué debe cambiar en el Palmer? Me dirán los resultados. Bueno, pero para cambiar los resultados habrá que cambiar también cosas, ¿no?, en el juego.
Sí, cambiar. Yo creo que no es necesariamente cambiar algo en particular. Yo creo que es un poco más, y yo me imagino que los fans también lo habrán visto, pero esa actitud de bajar los brazos es algo que siempre que me mata a mí verlo y algo que tenemos que cambiar ya. Porque los partidos va a haber momentos buenos y momentos malos, y yo creo que es algo que tenemos que seguir trabajando y seguir a ello.
Vamos a animar un poco a esta afición. Del 2025 nos quedamos con lo mejor, el ascenso, ¿no? Y para el 2026...
Pues yo creo que este equipo se puede plantear meternos en esa mitad de tabla, porque al final entre los cuatro o cinco equipos de abajo de la tabla que estamos ahora mismo nos distancian dos o tres partidos. Y yo creo que sí, de aquí a un mes o dos meses, yo creo que ese es nuestro objetivo, plantarnos en esa mitad de tabla y seguir creciendo.
Y en lo personal, ¿algún deseo especial? ¿Espera superar algún registro? ¿Qué esperamos?
Yo quiero seguir a lo que el equipo me necesita al final. Yo no quiero ponerme tal expectativa, porque al final las circunstancias que estamos ahora mismo pues están cambiando mucho. Pero al final pues seguir creciendo como jugador, seguir adquiriendo experiencia en la liga y seguir a ello.
Jesús Carralero, ha sido un placer hablar contigo. Esperemos que ahora, a partir de ahora, cambien los resultados para mejor al Palmer Basket Mallorca. Un abrazo muy grande.
Por supuesto, un abrazo. Hasta luego.
I pel que fa al món del futbol, el Mallorca, que ha tornat a la feina després de 9 dies de vacances, avui de matí, a la ciutat esportiva Antonio Asensio. No hi han estat, per una banda, el migcampista Omar Mascarell, que disputa aquesta setmana la Copa d'Àfrica en Guinea Equatorial. Per cert, la possibilitat de classificar-se per 8 anys ja són pràcticament mínima. Jo crec que ja és impossible. O sigui que jo espero que el Mallorca pugui fer qualque gestió perquè el partit que ha de jugar dia 31... pugui no jugar ja en Guinea i pugui venir ja cap a Palma per reforçar l'equip. Ja no ha estat Dani Rodríguez, desvinculat de la disciplina vermella, Takuma Sano, que tornarà avui cap vespre, i Mateo Josef, que arrossega la grip. Per tant, aquests són els qui no s'han entrenat avui. Pablo Torre, que té fracturat un dit de la mà dreta, en principi sembla que no és gaire important. Veurem si podrà jugar diumenge que ve a partir de les 6:30 de l'hora baixa a l'estadi de Somoix al partit de Lliga contra el Girona. Però no només l'equip haurà de posar-se les piles en aquest inici de 2026, la direcció esportiva, capitanejada per Pablo Ortiz, està obligada. Quan dic està obligada, vol dir que sí o sí ha de cercar reforçar aquesta plantilla. Una plantilla que demana crits incorporacions. Tres són les fitxes lliures de què disposa l'equip. I moltes són les ganes de Iago Barrasate de rebre qualque regal de Nadal que augmenti la competitivitat i millori la qualitat del grup. A banda, haurem d'estar pendent també de les possibles sortides de jugadors que han gaudit de pocs minuts, com són els joves Javi Llebrés, Marc Domènech o David López, futbolistes que podrien sortir cedits en aquest mercat d'hivern. Veurem com queda la situació. Tindrem un mes per davant on estarem pendents i on Pablo Ortiz, com dic, haurà de esforçar-se juntament, lògicament, amb l'equip d'Obbes, Andy Kohlberg i el grup d'accionistes del Real Mallorca, per intentar que l'equip no pateixi el que queda de temporada i pugui mantenir la categoria. Recordant que l'entrenament de dimecres serà a l'estadi de Somoix a portes obertes, perquè els aficionats puguin gaudir de veure ben a prop els seus ídols el darrer dia de l'any. El rival del Girona, que sabem, bé, marca la zona de descens en 15 punts, 3 manco que el Mallorca. Si el vermell guanya en aquest partit, suposaria tenir el descens a 2 partits i el golaveratge a favor amb els catalans. I segons els altres resultats, poden fins i tot escalar a la desena plaça que ocupa actualment el Sevilla. Són hipòtesi, tot això, primer s'ha de jugar el partit, després s'ha d'aconseguir altres punts. La 1:40, això és Esport 3, a IB3 Ràdio, una mínima aturada i ja tenim a l'altre costat del fil telefònic, ens espera Mario Ribillos, tenint Supercopa d'Espanya aquest cap de setmana al Palau d'Esport de Somoix.
A IB3 Ràdio, Esports 3.
Viu el Nadal més màgic a IB3.
Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents. Perquè de vegades, els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
Amb el suport de l'impost de turisme sostenible, Govern de les Illes Balears.
Hi ha coses tan comunes que no hi donam importància, però en tenen, i molta. Tenim una gran responsabilitat, amb nosaltres mateixos, amb els altres. Per això, ens hem de vacunar contra la grip, perquè la grip ens afecta a tots. Vacuna't, vacuna'ls. Informa-te'n a infosalut.caip.es. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Aquest Nadal, IB3 Ràdio t'ofereix una bona selecció de concerts. Ressonadors, Ossipal, La Granja, Gerai Cortés i els concerts del Nadal Eclàctic. Consulta la nostra programació a ib3.org. Passa un Nadal ben musical amb IB3 Ràdio. Esports 3, el programa poliesportiu d'IB3 Ràdio.
Parlant de futbol sala, a partir d'avui tota l'atenció anirà cap a la Supercopa d'Espanya, que es disputarà aquest cap de setmana al Palau d'Esport de Somoix. El Palma Futsal se centra en el partit de semifinals que disputarà dissabte a les 7 de l'hora baixa contra el Movistar Inter. L'equip de Vadillo ha començat a preparar un partit contra un dels millors equips de la primera divisió que ara mateix ocupa la cinquena posició en Lliga. No és ni molt manco una gran primera volta, però recordant que el madrileny ja varen guanyar el mallorquí de Somoix aquesta temporada i a més també recordam que ens varen eliminar de la Copa del Rei no fa tant. Precisament parlant de la Lliga, dissabte el mallorquí varen perdre de forma clara davant el Jaén per 4-2. cou, i cou especialment l'actitud, no?, mostrada en especial el primer temps, en què l'equip de Badillo no està gens afortunat. Si no, escoltau el que ha dit el capità Carlos Barrón, que ha estat realment crític amb el seu equip.
Ha sido lamentable, ¿no? Un partido donde los primeros 20 minutos no hemos existido. Creo que el equipo ha faltado respeto al club, a los aficionados, a todo el mundo. Hoy creo que no hemos estado en ningún momento y desde aquí pedís perdón a toda la gente.
No sé si serà d'acord o ha estat exagerat les crítiques de Barrón. Ara mos ho dirà el nostre protagonista, que ens espera a l'altre costat del fil telefònic. Mario Ribillos, bon dia.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Molt bé, vaya palo, ¿no?, de nuestro capitán.
Bueno, no es palo. Yo creo que es un poco lo que pensamos todos. En el descanso se habló, se pusieron las cartas sobre la mesa de lo mal que lo estamos haciendo y bueno, pero es que esto es así. Sin actitud, no solo en el deporte, en la vida. Las cosas no van a ir como quieres, pueden ir mejor o peor, pero la actitud siempre tiene que ser... Tiene que ser siempre buena, con energía, con ganas. Y bueno, yo creo que la primera parte en Jaén eso sí que nos faltó. Y bueno, es que fue una primera parte de las peores que yo recuerdo en muchos años de profesión.
Mario, sabemos cómo son los partidos de Jaén. Venimos años atrás de partidos eléctricos en el Olivo Arena y también en el otro, en el antiguo, madre mía. ¿A qué se debió quizá esta desconexión?
Bueno, a ver, no es desconexión. Bueno, al final nosotros sabíamos que Jaén siempre es una pista complicada, se te complican mucho las cosas, el arbitraje siempre tira barre para casa, al final había 6.000 personas y a lo mejor es un partido, pues como puede pensar mucha gente, post-Navidad o medio de las Navidades, que bueno, que hay varios días antes de descanso... La gente no suele estar enchufada, a lo mejor, no suele estar con esa dinámica, con esas sesiones de entrenamientos que solíamos hacer siempre todos los días. Bueno, era un partido trampa, era un partido trampa y a la vez para ver en qué nivel estábamos de cara, bueno, pues a la Supercopa, ¿no? Pero fue un partido malo, yo creo que no hay que darle ya más vueltas, seguramente nos va a servir para mejorar de cara a todo lo que nos viene, pero sí que es verdad que no puede volver a pasar esto porque no dimos la imagen buena a nivel de lo que venimos dando estas últimas temporadas, ese equipo con hambre, con ambición, y se vio, sinceramente, una imagen triste. Entonces, bueno, que nos sirva.
Ha quedado claro tu lectura también. El sábado Movistar, venga, conocemos perfectamente su manera de jugar, ellos también conocen la nuestra. ¿Qué semifinal esperáis?
Pues como siempre, ¿no? A ver, es un rival ya hermano, ¿no?, por así decirlo. Nos hemos enfrentado a ellos 35 millones de veces y somos dos equipos que nos conocemos a la perfección. Y bueno, hace poco hemos jugado la Copa del Rey también allí en Torrejón, que nos eliminaron, y así que bueno, que también tiene que servir de motivación de cara al partido del sábado, ¿no? Sabemos que va a ser un partido de tú a tú, que se va a decidir con detalles, como suelen ser siempre, y el que más ha aceptado de cara a portarse esto es evidente, pero bueno, si algo tenemos un punto a favor es que jugamos en casa, con nuestra gente, y estoy seguro que la gente... nos va a arropar y nos va a ayudar en todo lo posible.
Tiene que salir cara a la tercera ya, ¿eh?
Bueno.
Nos eliminaron de la Copa, con dos goles tuyos. Perdimos también en la Liga, aquí en casa, en Son Moix, ¿no? O sea que digo que a la tercera ya, pero con otra actitud que la de Jaén, ¿no?, lógicamente.
No, lógicamente sí. Bueno, a ver, partidos como los de Jaén puede pasar, por eso digo, pero es que cuando pasa duele y marca mucho, ¿eh? Y más con la situación, con la actitud que fue. Pero bueno, como digo, yo creo que no va a volver a pasar. Esto será un punto de inflexión de cara a todo lo que nos viene. Poder jugar mejor o peor, puedes ganar o perder, pero lo que se exige en esta camiseta es que te dejes todo en cada partido, que des el máximo. Y perdiendo así, dando el máximo, yo creo que la gente se da cuenta de que tú puedes perder, ¿no? Entonces, pero como perdimos el sábado, nadie está... Sí. Nadie está contento y nadie se identifica con el equipo así.
Los dos goles los marcaste en Liga, el 2-5 en este caso. Sí. El 2026 viene cargado de nuevo retos, ¿no?
Pues sí, bueno, como digo, estamos ahora mismo en una situación que estamos ahora por disputar una Supercopa, vamos, también tenemos ahí la Champions a la vuelta de la esquina, y bueno, nos queda Play-Off, nos queda la Copa de España, que estamos también clasificados, entonces bueno, todavía quedan muchas competiciones por disputar, y también a nivel personal, si Dios quiere, también está el europeo, o sea que bueno, con ganas, con ilusión, y todavía queda mucho.
Muy bien, ¿y tú con la selección española también?
Sí, como digo, bien, bien, sí. Ahora la lista supongo que saldrá después de la Supercopa y ojalá pueda estar en esos seleccionados para representar a nuestro país. Sería un orgullo y, bueno, jugar un europeo otra vez, tener la oportunidad de poder ganarlo, para mí es un privilegio. Entonces, bueno, haré todo lo posible, lo que daré el máximo de mí para que se me vea recompensado el trabajo.
Mario Rivillo, un placer como siempre. Muchas gracias.
Gràcies a vosaltres.
Vinga, un abrazo. La 1:49 minuts. Seguim endavant. Això és Esport 3 a IB3 Ràdio. I a la darrera part del programa volen saludar el president de la Federació de Ciclisme de les Illes Balears. Toni Boussà, bon dia.
Què tal? Bon dia.
Com ha anat aquest 2025 per a la Federació Balear i per als nostres ciclistes?
Bueno, pues jo crec que ha anat bastant bé. Ha estat un any espectacular esportivament i també a nivell de federació, pues, hem fet moltes coses i crec que ha estat un any molt positiu per la Federació de Ciclisme de les Illes Balears.
Anem desenvolupant un poquet totes aquestes qüestions. Crec que te queda legislatura fins al 2028. Ara mateix, quins reptes te marques com a president de la Federació Balear?
Bueno, pues com tu dius, encara ara hem complit un any que vàrem accedir a la presidència i, bueno, en queden tres per anar fent moltes coses i molts projectes que tenim, com, per exemple, pues, nou projectes que tenim per ciclisme de pista, que sempre és una modalitat que aquí a Balears han aconseguit bons resultats i no la volem desmereixer ni molt menys, al revés, l'hem de potenciar i tenim projectes que seran positius, sobretot perquè la gent, els atletes més petits, se puguin iniciar en aquest deport de ciclisme de pista. També tenim nous reptes i projectes per ciclisme de base. Pensam a la federació que tot el que és tema de base, atletes, atletes que comencen, és allà on ho hem de potenciar, perquè d'aquí és allà on molt sortiran els futurs campions.
Uh-huh. Està clar. La tecnificació, sí, però... no? L'Escola de la Tecnificació.
Exacte, i després també han posat en marxa, bueno, ja fa moltíssim d'any que està en marxa, lògicament, però enguany ho hem assumit des de les federacions i, bueno, ja durant tot aquest any assumint el tema del programa de tecnificació, que també tenim moltes esperances posades amb això i perquè molt surtin futurs campions.
Vinga, anem amb els professionals, anem per parts. Albert Torres, campió del món Òmnium en pista a Santiago de Chile. Ha estat de lo millorat, no? Que poden resumir així d'aquest any 2025.
Bueno, lògicament, lo d'en Albert, juntament amb lo d'en Mavi i en Joan Sansó, que també va ser subcampió del món de ciclisme adaptat, pues, són a nivell professional els grans reptes que hem fet des de la federació, no? Que hem fet... Perquè són balears, val? Perquè, lògicament, varen estar en el seu dia a la federació, qualcun d'ells de tecnificació, però ara ja estan enrolats dins el món professional, no? I aquí la federació, pues, en el món professional, tampoc no hi té molt a dir, no? Però sí que és vera que és un orgull, com a president de la federació de ciclisme i en nom de la directiva, pues, que aquesta gent i aquests deportistes hagin aconseguit aquestes cites i aquests triomfs tan importants, no?
Enric Mas, de l'equip Movistar, de Eusebio Enzue, l'any que entrarem, en principi, si no hi ha res de nou, ja han confirmat la seva participació, Giro d'Itàlia i la Vuelta a Espanya. No així el Tour de França. Per tant, Enric Mas, com dic, correrà, en principi, aquestes dues primeres, dos grans curses, com he comentat abans. Quina valoració fa d'en Enric?
Bueno, jo sempre he estat un defensor de l'Henry, tant quan les coses li anaven bé com quan no li han anat tan bé. També ha tingut lesions i ha duit una mica de mala sort, que també és necessari tenir un pot de sort en el món del deport, no, no només en el ciclisme. Però, bueno, l'Henry és un corredor top. Han d'estar, es pot estar ben orgullosos. I jo crec que ha estat injustament criticat moltes vegades, quizás perquè esperàvem molt, molt, molt d'ell, la gent en general, me refereix, i no li han valorat el que ha fet. Sempre ha estat a dins els millors, mos ha fet disfrutar molt dels tours, de les voltes, en fi, és un corredor que per jo és de nivell top, a nivell mundial. Mm. Aquest canvi de giro, pues, és una estratègia que han pensat en el seu equip, juntament segurament amb ell, i, bueno, volen provar a lo millor altres carreres, segurament com se'ls dona, i si poden que lògicament un giro i una volta pues, són igual d'importants que el Tour, quasi.
Està clar.
En principi jo ho veig bé, que li donin un canvi i, bueno, una motivació extra i, bueno, com tots sabem, el tema de motivació i el tema d'escapat és molt important en el món de l'esport i també en el món del ciclisme.
Seguim amb Mavi García, que ha anunciat que serà la seva darrera temporada.
Bueno, què hem de dir d'en Mavi, no? Tant d'anys que m'haurà fet disfrutar a dins el peloton de ciclisme femení. Un altre que te podria dir, o més que t'he dit de l'Enric, una corredora a nivell top, a nivell mundial, sempre present en totes les fites importants, en les grans voltes, en els mundials, i mos ha fet disfrutar molt, molt, i ha donat un impuls tremendo en el ciclisme femení, no només balear, sinó a nivell nacional. Namavi, pues, tot el meu aplauso per aquesta deportista, aquesta corredora, que mos ha fet disfrutar tant, i que enguany pues, ha tingut el triomf en el Tour de França femení, i també com a culminació aquesta medalla de bronze que ha aconseguit en el Mundial de Ruta a Ruanda. Mm.
Què m'ho espera ara, Toni, en vista en aquest any nou, en aquest 2026, la temporada que m'ho ve per davant?
Bueno, ara començarà. En aquesta nova temporada, la fita més immediata és el Campionat d'Espanya que tenim ara d'Òmnium i de Madison, que se celebra aquí a Balears, concretament en el Velòdromo Illes Balears de Mallorca, i que serà els dies 10 i 11 de gener, o sigui que el tenim aquí a les portes, i tenim moltes esperances en aconseguir que els nostres deportistes i la nostra selecció faci un bon paper en aquest Campionat d'Espanya. I, bueno, deportivament, pues, continuar en el tema del BTT, en les altres modalitats, ciclocross, també hem aconseguit Campionat d'Espanya i pòdiums importants en la modalitat de BTT i de ciclocross, altres ciclistes fèmines com la Marga López i la Marina Guerau també han aconseguit en el Campionat d'Espanya de pista bronces i plates, i no mos hem d'oblidar que aquest 2025 van aconseguir 10 oros, 5 plates i un bronce en el Campionat d'Espanya de pista. Mm-hmm. Jo crec que això ha de ser un repte de continuar amb aquesta línia, i jo crec que el 26, tal com ha estat el 25, també mos donarà grans triomfos i seran protagonistes els corredors i corredores de les Illes Balears.
Estàvem ja tenir de nou un rècord de llicències, no?, a la Federació Balear.
Sí, la veritat que és un fet que quasi molt sorprèn a nosaltres mateixos, perquè a nivell nacional el número de llicències estan baixant, la mitja a nivell nacional, i nosaltres cada any creixem un poquet, no molt, però anem complint any a any, rècord darrere rècord de llicències, com dius. I, bueno, aquest 2025 també hem tancat amb un rècord de llicències. Mm. Tenim ara mateix quasi 3.100 llicències. Mm.
I demanant, com sempre, un desig per aquest 2026, Toni Boussà.
Bueno, per aquest 2026 jo demanaria salut per tots, especialment per deportistes, corredors i corredores d'aquí de les Illes Balears, i dins d'aquesta salut pues, que ho donguin tot i que s'esforcin al màxim per aconseguir aquests triomfs que necessitem a la comunitat de les Illes Balears.
I jo afegiria també, Toni, moltíssima de prudència i també tots aquests ciclistes aficionats que per carretera, no?, de vegades es produeixen aquests accidents desafortunats i que no m'agradaria haver de comptar ja més víctimes d'una vegada per totes.
Així és, estic totalment d'acord amb tu, que és una lacra en general el tema del tràfic, però també sobretot dins el món del ciclisme. Pues que tinguem també un any que, sense moltes incidències en aquest terreny.
President de la Federació Balear de Ciclisme, moltíssimes gràcies per abatre's el micròfon d'Ivetra Ràdio, com sempre, i desitjam, com han comentat també en els altres convidats en el dia d'avui, un final i un gran 2026. Una abraçada gran.
Igualment, molt d'any per tots.
Molt d'anys. Arribant pràcticament ja a les 2 del migdia. Demà tornarem amb Esport 3 i demà com a convidat el president de la Federació de Futbol de les Illes Balears. Jordi Orrach serà aquí, als estudis d'IB3 Ràdio, en aquesta taula on parlarem àmpliament del nostre futbol, del futbol que més ens agrada, és principal, del futbol base, del futbol regional, però també, lògicament, unes pinzellades a el que és els equips balears més representatius de les Balears. Ara arriba l'informatiu d'IB3 Ràdio.
Són les 2.